Doncs comencem Sexualitat Femenina, una setmana més a Roda de Barà Ràdio, amb la doctora Jassi Molins. Molt bona nit.
Bona nit, Sònia.
Com va tot, Jassi?
Bé, un dia més.
Va. La primavera ja, eh?
Oh, i tant.
Com sí, es nota sí. Aquest temps de primavera?
Sí,
diuen que la sang altera. Sí. És veritat?
Bueno, espero.
Espero que
espero
sí, no?
Espero que entre això i el programa...
Ens alterem.
La gent s'animi.
Vinga. Doncs 22è programa de Sexualitat Femenina, Jassi. I avui de què ens parlaràs?
Parlarem dels sentits. Dels sentits, com potenciar-los o anul·lar-los. Però jugar amb els sentits en la sexualitat. O sigui, sortir una mica de la cosa genital d'entrada.
Molt bé.
I del sexe tàntric.
Molt bé. Doncs anem a fer resum, com sempre, no?, de programes anteriors.
Doncs mira, com que cada vegada n'hi ha més...
Sí, clar, ens costa cada vegada fer aquest resum, però...
Sí, el farem una mica ràpid. O sigui, tota la primera part, els primers programes els vam dedicar una mica a l'autoconeixement, no? L'autoconeixement, com funciona tot això dels genitals, de la sexualitat, l'orgasme, etc. I sobretot per una mateixa, amb caire femení, i ja més endavant ens vam endinsar en el món de la parella i altres històries com... Doncs, per exemple, la menopausa, la sexualitat amb diversitat, com per exemple amb parelles lesbianes. També vam parlar d'alguns problemes que tinguin solució, com per exemple el vaginisme, etc. I després ja vam anar a parar amb tot diversos programes que el que farien seria estimular, o sigui, excitar, estimular, ajudarien, no? Com per exemple... Doncs lectures, joguines sexuals, pel·lícules eròtiques... I ja els dos últims programes els vam dedicar també a la diversitat i la sexualitat amb persones amb discapacitats i altres diferències, no? Diversitats.
Molt bé. Doncs et sembla, Jàssica, que comencem amb unes preguntes.
Molt bé.
Vinga. Ens diuen, el meu marit té una disminució de la sensibilitat a l'àrea genital per una malaltia neurològica. Diu que a mi m'és igual tenir relacions, però per ell és important que pugui tenir ereccions. Què podem fer?
Bé, aquesta pregunta és una mica... És difícil perquè depèn de cada cas, no? O sigui, per una banda és, em crida l'atenció quan diu que a ella li és igual. En la meva experiència, de vegades amb pacients, per exemple, que tenien una paraplègia o una tetraplègia, per ells era molt important veure's, no?, l'erecció. Sempre els homes estan molt... la cosa molt visual, no?, més visual. Les dones són més sensitives, ens interessen a vegades més les paraules, altres coses, no? I moltes vegades ells reclamaven, no?, algunes drogues, alguna cosa... per mantindre l'erecció, que per exemple, depèn del nivell. És que clar, cada cas això no es pot generalitzar perquè depèn de la lesió de la mèdula, doncs n'hi ha casos que fan una erecció per un arc reflex espontani i en canvi n'hi ha uns altres que és un nivell més baix que no és possible això. Llavors, com a drogues així que poden ajudar, doncs hi ha la Viagra per una banda i per l'altra banda unes injeccions que es posen al penis que són de prostaglandines. Però... moltes vegades el que succeïa és que anava el pacient i reclamava, no? o plantejava aquest tema i per darrere la dona feia senyals dient no li donis res, no li donis
sí.
res. Clar, això és molt significatiu perquè què representava per la dona el fet de que el marit no pogués tenir ereccions ni pogués tenir relacions de les clàssiques, no? De les clàssiques que entenem que eren la penetració, tot centrat en el genitalisme i la penetració, i moltes vegades la dona això ho vivia com una alliberació, perquè si realment no s'ho havia passat bé, o potser s'ho havia passat bé a l'inici i després ja no, per ella el millor era una alliberació. Llavors aquí vol dir que hi ha una simetria, o sigui que sempre estàs molt tot centrat en l'erecció i en la penetració i no en altres formes, que precisament tots els pacients amb discapacitats ens poden ensenyar moltes coses i per això avui aprofitaré el tema d'avui, no?, per parlar d'estimular molt més altres tipus de sentits. Llavors, clar, és un tema que s'ha d'individualitzar i moltes vegades potser requereix consulta amb algun especialista.
Una altra pregunta, quins tipus de joguines sexuals hi ha per a persones amb limitació de la mobilitat?
Val. Això és un tema que és molt interessant perquè últimament jo m'hi estic posant perquè m'han convidat a una jornada que es farà a Reus a finals de mes, sí? d'abril, precisament de la sexualitat amb discapacitats. I jo parlaré doncs, de les discapacitats més de tipus físic i llavors estic fent una exploració de tot el que hi ha al mercat.
Sí?
Llavors hi ha coses molt sofisticades de tipus japonès, que són com si et fiquessis una vestimenta, com una vestimenta així com de neoprè, que tindria diferents llocs que el que farien seria estimulació, no? No solament els genitals, sinó en altres punts. Però, clar, això són uns aparells com molt complicats i molt cars i molt difícils d'obtenir. N'hi ha un aparell, que aquest és més assequible, que seria, a veure, és difícil d'explicar-ho aquí per la ràdio,
sí.
no? Seria com si fos, no sé, ara em ve aquí, tinc aquí al davant, els auriculars, no? Que sí que fa una corba, no? I llavors els dos extrems, el que seria que ens posem a les orelles, diguem-ne, seria dos punts que serien d'estimulació, i això es podria obrir i allargar com si fos un pal llarg, i per tant una persona que per exemple, tingui doncs, els colzes encongits, els braços, que no s'arribi als genitals, a través d'això, que seria un pal més llarg, que es podria doblar i estirar, podria arribar-s'hi i fer una vibració, no? com un dildo dels altres, no? Però amb la gràcia que tindria aquesta particularitat. O sigui, existeixen coses, Vull dir, jo sempre recomano que aquí sembla que sigui la meva botiga,
sí.
però que realment és l'única que conec que fan un assessorament personalitzat i està fet per una dona que és un sex shop que hi ha a Barcelona, que es diu Kitsch, que està al carrer Montaner número 17, perquè és precisament això. La Adeline, que és la propietària, s'ha especialitzat en donar resposta a dificultats, a diversitats. O sigui, és la persona de referència de que moltes vegades molts ginecòlegs, uròlegs, que han fet intervencions en persones que tenen, potser, unes dificultats, no?, per poder tenir relacions, doncs les adrecen amb ella perquè ella personalment els assessora. I una persona que no tingui cap problema perquè vagi allà, també ella li diu, bueno, però tens més aparells o és el primer? I llavors, en funció d'això, et dirà, a veure, depèn de les teves necessitats, quin és l'aparell més adequat per tu. Uh-huh. Vull dir que, esclar, per internet es compren moltes coses, però moltes vegades després es troba la persona que potser ha comprat un motor allà que fa un soroll horrible que no hi ha qui el pugui utilitzar, o altres coses d'una mida molt gran que tampoc uno, si se ho vol ficar dintre la vagina, no li entra, no? Vull dir que hi ha tot de fiascos d'aquests per
sí.
culpa de que s'ha fet una mica la tuntun.
Uh-huh.
Seguim.
Vinga, el que vas explicar sobre els lesionats medulars, ens diu aquesta oient, que li va fer reflexionar sobre el poc interès pels sentits.
Exacte. Anem a fer un mini sí. repàs, perquè si no, un lesionat medular és una persona que ha tingut o bé un accident o una malaltia de la mèdula, no? La mèdula és el que està dintre la columna, que està protegit per la columna. Per exemple, hi ha un accident de trànsit, es trenca una vèrtebra i secundàriament hi ha aquesta lesió medular, que pot ser completa o parcial, i llavors depèn del nivell. Per exemple, si és de la cintura cap avall, aquella persona no pot moure les cames, es queda paralítica de les cames, llavors això se'n diu una paraplègia. I una tetraplegia és quan són les quatre extremitats que no es poden moure, no? I llavors, també depèn del nivell, és més amunt, més o menys a nivell, per exemple, dels pits, més amunt o més avall. Aleshores, què passa? Que no solament no hi ha una paràlisi i no poden moure, són les persones que van amb cadira de rodes, sinó que, a més, tenen altres problemes. I un d'ells, bueno, és que no tenen sensibilitat de la cintura cap avall o del nivell aquest, per exemple, dels pits cap avall. Llavors, aquestes persones, això, com a la primera pregunta, que poden tenir ereccions, però són ereccions que ells, o, per exemple, en cas d'homes, és una cosa visual, per les dones és diferent, perquè no és visual, i és important, però no tenen sensibilitat. Però sí que tenen molta sensibilitat a les parts que queden. I aquí és on podem aprendre, no? Realment, per exemple, no sé, una persona que és cega, doncs té el tacte molt més desenvolupat que una persona que hi veu, perquè tots els sentits es poden desenvolupar, no? I una persona que no hi sent, també, a lo millor sent les vibracions. i altres possibilitats. Llavors, aquest, com és la sexualitat amb aquest tipus de pacients? Pues és precisament això, la part que sí que hi ha sensibilitat, doncs en tenen molt més. I llavors, a partir d'aquí, poden estimular i també després, a nivell reflexe, poden arribar a obtindre un orgasme, i aquest orgasme és com un orgasme dels que diem dels bons, que són com molt més globals, o sigui, perquè precisament, com que no els senten a l'àrea genital, els senten per tot el cos. I normalment els relaxa, no? Perquè a vegades les cames aquestes que estan paralítics a sobre estan com encongides, no? Com una cosa que en diem...
Sí, engarrotades, no?
Engarrotades, exacte, l'espasticitat. I llavors, clar, un orgasme el que fa, un dels beneficis de l'orgasme és una relaxació de tot el cos, una sensació de benestar, etc etc. No? Llavors, a partir d'aquí, clar, és on podem aprendre, no? Que realment podríem no sentir la part genital i, en canvi, passar-nos-ho bé. I per això, llavors, una mica el tema que avui desenvoluparem arran d'aquest comentari d'un oient.
Molt bé. Doncs vinga, els sentits i la sexualitat, no?
Això mateix.
Explica'ns, ja sí.
A veure, els sentits funcionen de manera automàtica. Normalment hi sentim, toquem, ensumem, etc. Però moltes vegades no som conscients d'això. O sigui, funcionen, ens donen, són bons avisos, no? Perquè a vegades potser sents un soroll i dius, ui, què ha passat aquí, no? O tot això. Però la majoria de vegades passen que estan allà, no? I si ens hi concentrem, els podrem gaudir molt més i sobretot això, no? Això té molta relació amb tot el que seria el mindfulness, la meditació, és precisament centrar-se en els sentits perquè et concentres en allò i no penses en altres coses, perquè tenir la ment en blanc és impossible, però en canvi és possible a partir del moment que ens concentrem en alguna cosa, com per exemple la respiració. No? I l'altra cosa, una via d'entrada boníssima, són els sentits. Amb caire sexual o sense caire sexual. Però avui parlem, clar, amb caire sexual, que és el que ens interessa, no?
Uh-huh.
Llavors, clar, tenim els típics, allò que estudiàvem quan anàvem a la primària, no? Els cinc sentits, no? La vista, l'oïda, l'olfacte, el gust i el tacte. Va?
Sí.
Molt bé. Cada persona en té uns més desenvolupats que uns altres, i els humans també tenim uns més desenvolupats, per exemple, que altres animals. Tots sabem, no?, que, per exemple, els gossos hi senten molt més o hi ensumen molt més que nosaltres. Nosaltres som molt visuals, els humans, a menys que tinguem un problema a la vista i no hi veiem i llavors haguem de desenvolupar els altres. També hi ha diferències entre homes i dones. No es pot mai generalitzar, perquè hi ha, pot haver excepcions, però en general els homes són més visuals, els agrada veure. Vull dir, tant imatges que els poden estimular com en l'hora de les relacions, no? En canvi, a les dones ens agrada més l'oïda, no? O sigui, a vegades pot ser més estimulant unes paraules, xiu-xiu murmurades a l'orella.
Xiu-xiuejades.
Això, molt bé, gràcies, Sònia. Que no pas segons què, no? Mm-hmm. I després el tacte, no? També hi ha persona que és més sensitiva, persona que ho és més. I amb tot això podem jugar. I podem jugar tant d'un cantó com un altre. Per exemple, la vista podem fer, no?, precisament estimulants a través d'unes imatges, però també podem anul·lar aquesta vista, per exemple, posant-se una màscara. Això és una cosa clàssica, no?, de vegades d'algunes pel·lícules, no? Però sí que té molta gràcia perquè, clar, a partir del moment que portes una màscara, els altres sentits funcionen molt més. O sigui que us animo a que proveu. També, aquí també aprofito per dir que moltes vegades les relacions de llarga durada, el que acostuma a passar és que hi ha un cert grau d'avorriment, de monotonia, de rutina, i sempre és interessant posar alguna cosa nova. I una d'elles podria ser aquesta. En quant a l'oïda, podem també jugar al mateix, o sigui, podem tapar les orelles, amb la qual no se sent res i, per tant, t'has de centrar en els altres sentits, o, per l'altra banda, doncs, dir paraules, que poden ser paraules dolces o paraules picants, i també jugar amb música, no?, amb músiques que puguin ser eròtiques o estimulants. Per cada persona pot ser absolutament diferent.
Mm-hmm.
L'olfacte. Bueno, també podem tapar el nas, però sobretot jugar molt amb l'olor corporal, que això ja, de vegades ho fem a nivell inconscient, no? Hi ha persones que ens atrauen més o menys en funció de la seva olor, també en funció d'algun perfum, però aquí, jo aquí també diria que compta, no? Que moltes vegades el fet de posar-se colònies i coses aquestes anul·la precisament l'olor corporal, sense passar-se, no? Una persona que porta molts dies sense dutxar, potser no és atractiva per nosaltres.
Poder que es posi molta colònia per dissimular-ho, no?
No, que encara és pitjor, encara és pitjor que es renti. Que es renti. Però, per exemple, allò, si un es vol preparar per tenir relacions, està bé dutxar-se.
Ben dutxar, ben dutxar.
No cal posar-se ni colònies ni desodorants. Perquè
la higiene davant de tot, eh?
Sí, higiene sí. Però després això, no? L'olor corporal, que també a vegades, potser les dones, diria que també, no? Vull dir, la dona és la que es posa a vegades colònies i en canvi ho aprecia més ella que no pas ells, no? De totes maneres, jo a vegades aquests homes que es dutxen amb locions aquestes no m'agraden gens. O sigui, m'agrada també una cosa com tot més natural.
Més natural.
No? Però sí que podem jugar també amb posar un aroma ambiental, eh? O sigui, així com també en tema de llum, podem posar doncs, espelmes o llums indirectes, doncs també podem jugar amb algun tipus d'aroma, no? D'alguna cosa que ens agradi. I després també el que tenim, que aquí llavors ja jugaríem amb el tema del gust, eh? Perquè el gust i l'olfacte va molt lligat, eh? O sigui, quan gaudim del menjar és perquè són les dues coses a la vegada, el gust i l'olfacte. Posar, per exemple, algun tipus de gels que són amb gustos, que són gels que poden ser genitals, però també poden ser amb el cos. I aquí també lligaríem ja amb el tema del tacte, de que un, per exemple, pot posar-se, doncs, jo què sé, el míber per sobre, o qualsevol cosa que se li acudeixi.
O mel.
O mel, o el que vulguis. Hi ha coses que són més enganxifoses unes que altres, però això depèn de tots els gustos. Però venen, no?, diferents tipus de gels, amb diferents tipus de gustos, que el primer que t'arriba és l'olfacte. Mm. O sigui, per exemple, hi ha uns gels, uns lubricants, que fan olor i gust de cookies, de galetes.
Sí, sí.
O d'altres coses, eh? Vull dir, tenir-ho en compte. Llavors, a l'hora del gust, és el mateix, no? Doncs provar aquests gels, diferents tipus de gustos que poden estimular. I, per exemple, el sexe oral, no? El sexe oral, en realitat, és també gust, no? És gust i tacte a l'hora de la vegada. I aquí també és on podríem jugar també amb el tema dels petons, que no tots són iguals. Hi ha uns que tenen més gràcia que altres. I també és individual, naturalment. I el que és important és allò que dèiem també de la comunicació, no? D'algun dia, de dir, no, és que ara en aquest moment no em ve de gust un petó a la millor a la boca i em ve de gust que em facis el darrere a l'orella, no? I això ja ho lligaríem amb el tacte. Penseu que el tacte es transmet a través de la pell, que és l'òrgan més gran de l'organisme, no? Està extens per tot l'organisme i està ple de terminacions sensitives, uns llocs més que altres. Per exemple, millor el tits de la mà té molta més sensibilitat que pogués tenir un braç. Per això, quan ens punxem o ens tallem, ens fa molt més mal un dit que no pas en un altre lloc. I tenim diferents tipus de terminacions sensitives. Per exemple, unes poden ser les del dolor, l'altra són agradables, que són les carícies, la pressió, però també depèn del grau, no? I per exemple, de la temperatura, no? Que també es pot jugar. O sigui, un dels elements que pot jugar quan amb les relacions sexuals és, per exemple, doncs, agafar doncs, un glaçó i passar-lo per diferents llocs, no? Per exemple, els mugrons és un lloc molt estimulant. I les carícies, no? O sigui, aquí, a més, a nivell del tacte, a més, de les mans, i també, per exemple, doncs, es pot jugar doncs, amb la llengua, amb diverses coses, també podem utilitzar altres elements, no? Com, per exemple, coses de vellut, o sigui, finetes, plomes, també en sex shops i en botigues d'aquestes venen botigues de disfresses, tampoc no, aquí sí que tampoc no cal que siguin d'alta qualitat, no. Les plomes, no? Pues amb plomes sempre la cosa és estimular diferents parts del cos que no necessàriament entrem de cop en els genitals, O sigui, és molt important anar amb calma, lentament, i en el cap no tenir com a finalitat l'orgasme, no? I l'excitació ràpida, sinó com gaudir de totes aquestes possibilitats. A més, tenint en compte que ara ja no parlem dels preliminars, és aquest joc, però que aquest joc es pot acabar aquí, no cal. Allò que a vegades dius, oh, no, és que no tinc pressa, o ara no és un... no sé què, però potser pots jugar només, simplement, doncs, acariciant-se les mans o els peus, el que sigui que un li doni plaer. I aquí pots demanar, ei, vull que em facis un massatge als peus, o un massatge a les mans, o sortir dels genitals. I si al final s'acaba, fantàstic, perquè tot això haurà sigut una preparació que farà que després el plaer sigui molt més gran, no? Uh-huh. Clar, això els a Orient, clàssicament, en sabien molt de totes aquestes coses i ho tenien molt clar, no? I una de les coses que mencionarem una miqueta seria el sexe tàntric, no? Són pràctiques d'Orient que són mig místiques i religioses i també sexuals, no? I, per exemple, el clàssic és el Kama Sutra, que tothom ha vist alguna imatge, que està a Khajuraho, a la Índia. Jo vaig tenir la sort d'anar-hi, eh?
Ah, sí?
Sí. Bueno, és el millor viatge que he fet, és a la Índia, que vaig poder fer 7 setmanes i mitja a la Índia.
Déu-n'hi-do.
I vaig estar una part al nord i una part al sud. Uh-huh. I el que passa que Khajuraho està tot tan ben arreglat, molt turístic, eh?
Sí.
Perquè, a més, hi ha molts d'aquests viatges molt curts que específicament van allà. Nosaltres vam anar per carretera, que va ser terrible el viatge, que vas a 10 per hora perquè per arribar-hi. Hi ha molta gent que va anar amb avió. Però és molt xulo, perquè és totes aquelles imatges realment es van salvar gràcies a que van estar molts anys ocults a sota de la vegetació, de la naturalesa. Ho va tapar perquè, clar, hi ha la cultura musulmana els hagués carregat les imatges, no? Uh-huh. I com que van estar ocultes durant molts anys, doncs, per casualitat, un estranger les va descobrir. I llavors sí que hi ha un període modern i ja mica en mica ho van anar restaurant. És molt xulo, no? Però el Kama Sutra, més enllà de les imatges, a vegades dius, ostres, has de fer equilibris, no?, per aconseguir aquestes postures i que no cal seguir-les a peu de la lletra, s'ha de pensar que això tenia un significat com místic i religiós. O sigui, també moltes de les vegades, moltes postures i moltes coses, el que servien és perquè precisament doncs facilitéssim, per exemple, la procreació, però també al mateix temps el plaer. Anem a explicar una mica el que és això del sexe tàntric.
Molt bé.
I si no ens dona temps, un altre dia seguirem, perquè aquestes coses totes van lligades, no? Una mica la definició seria una pràctica sexual consistent a mantenir relacions sexuals lentes i donar una importància especial a la concentració i als sentits, que és una mica la proposta que jo els feia fins ara, no? I això es lligaria també amb la meditació. I es basa en el misticisme hindú, però també el budisme i altres cultures d'Orient també ho han utilitzat, no? Mm-hmm. Per exemple, el taoisme a la Xina, hi ha uns diferents rituals de plaer i de procreació. O sigui, una mica la idea era que l'energia passaria d'una a l'altra, de l'home a la dona de l'home. Ah. Pels taoistes, la dona també calia estimular-la i que tingués plaer i quedés satisfeta, perquè això no sempre era així.
No, mai, no?
Mai, però vull dir, a vegades, amb totes aquestes històries...
Molt
sí,
bé.
Sí, I per exemple, l'escola japonesa parla de la pluja d'amor, seria, en aquest cas seria l'ejaculació, no? Però que d'alguna manera volem pensar que també tindrien interès en que les dones quedessin satisfetes, no ho sé. El sexe tàntric penseu que és com del segle V o VI, totes aquestes pràctiques, no? Llavors, tot aquest el sexe tàntric pot ser sol o en parella. És com una mena de meditació o mindfulness, però dedicat als sentits, començar primer per la perifèria i anar després centrant-se més en els genitals, però al final. Uh-huh. I llavors aquí us diré unes pistes, per exemple, per fer una pràctica de masturbació tàntrica, o sigui, un amor amb una mateixa a nivell tàntric. I aquests apunts els he tret d'una sexòloga que es diu Maite Domènech, perquè m'agrada també, busco coses i donar el nom de la persona. Busca un lloc tranquil, amb poca llum, Això és com sempre que dic, allò de buscar un espai, una cita amb una mateixa, tenir tranquil·litat i tot això és bàsic, facis sexe tàntric o el que facis. La persona nua, en aquest cas, però això també pot venir no sé, cada persona el que li vingui de gust, però sí, perquè aquí el que anem és a jugar amb tots els sentits. La intenció ha de ser de descobrir-se, o sigui, no buscar l'orgasme, sinó vaig a jugar amb el meu cos, amb els meus sentits. Començar respirant per la boca de manera continuada, o sigui que seria sense pauses i lent, i anar-se tocant amb els dits lentament, però també començar per dalt, molt a poc a poc, no? Vull dir, que sé, el cap, les orelles, la boca, vull dir, tot el cos, i sentir-lo, no? I centrar l'atenció en el que estem fent. És normal que a vegades ens despistem, i si ens despistem és tan fàcil com tornar al cos. O sigui, me n'adono que m'he despistat. Això seria el mateix que quan es practica mindfulness i meditació. Me n'adono i jo torno una altra vegada en el cos. O sigui, penseu que la rapidesa ve del cap. És aquesta bogeria que tenim a la vida moderna, de que tot ho pensem molt i ho hem de fer tot molt ràpid. I la lentitud ve del cos, és escoltar el cos. Llavors, pot ser que a mesura que ens anem acariciant, doncs fem moviments espontanis, no? Això és una mica lligats a quan hi ha una excitació, no? A vegades és com per exemple, involuntàriament es comença a moure la pelvis, no? Però el que surti de manera espontània i adonar-se i prendre atenció. En el cas que hi hagi molta excitació, és interessant retardar l'orgasme, no anar de seguida, sinó, per exemple, visualitzar una llum que puja des dels genitals cap al melic, després cap a l'estómac i cap al cor. No. Això, segons les tradicions aquestes orientals, parlen dels xacres, no? El genital seria el primer xacre, sota el melic el segon, a l'estómac el tercer i el cor seria el quart xacre. És igual, les paraules. Però això faria que retardés aquest orgasme. I si al final n'hi ha, perquè no és l'objectiu, aquest acabarà sent molt més especial i molt més expansiu. O sigui que us animo a practicar això. Ho dic perquè, a més, és interessant fer-ho a soles, perquè pot ser que tinguem parella o no en tinguem, però perquè les dones estem més obertes a practicar coses noves. I, en canvi, els homes, li vas amb la parella i li dius, escolta, anem a fer sexe tàntric, no tots. Diran, i ara això què és? No? I, llavors, com sempre, val la pena experimentar una sola perquè després puguem experimentar amb els altres.
Molt bé.
I bé, com a conclusió, doncs seria aquest, no?, de que tant en el sexe com en la vida quotidiana, teniu en compte els sentits i, de veritat, mira, hi ha una pràctica que jo a vegades en cursos feia fer, que és molt senzilla. Per exemple, és agafar un objecte. Ara tinc el mòbil a la mà, per dir alguna cosa, sí. Però podria ser una ampolla d'aigua, no? Que ara la gent sempre va amb l'ampolleta d'aigua, no? Tanques els ulls i et passes, 30 segons, un minut, tocant amb els ulls tancats. I, per exemple, si és el mòbil, doncs notaràs doncs, que la pantalla és més fina, a la millor que la coberta, no? Que clar, la funda. O si és l'ampolla, no? Les diferents textures. Això, en 30 segons, un minut, fa que puguis apreciar coses noves i, a més, que t'ho passis bé. I res, també us animo a que practiqueu el sexe tàntric. Podeu buscar, però no cal que sigueu estrictes, amb les mateixes, amb les instruccions que us donguin els YouTubes i tot, sinó que un s'ho ha d'adaptar a una mateixa.
A la seva manera. Molt bé, Jaci, ho deixem aquí.
Ho deixem aquí.
Gràcies, tornem la setmana vinent.
Adéu. Això mateix, adéu.